dimecres 27 de gener de l'any 2016. Som-hi amb un nou Sempre amb tu. Bon dia, Fini.
Què tal? Molt bon dia.
Ja hi tornem a ser aquí. Avui un Sempre amb tu més que especial.
Avui, pues, candelera, candelera i candelera.
Candelera en tot el nostre programa. No tindrem informatiu, no tindrem secció de bibliones, però sí que tindrem entrevista i història calera, que és la secció que ens faltava encara per a encetar el nostre Sempre amb tu. I a més, perquè, com dèiem, avui parlarem de Candelera.
Jo estic encuriosida per saber com va començar tota aquesta història de la Candelera.
Doncs avui desvetllarem molts de dubtes, molts, no tots, molts de dubtes, en la segona part del programa, perquè conversarem amb l'historiador local Xavier Figueres. Ell serà l'encarregat de fer la nostra temps d'història calera i avui, amb molt més temps, amb uns 30 minuts a la segona part del programa, parlarem precisament de com va sortir aquesta festa major, dels indicis que hi ha, millor dit, de l'inici d'aquesta festa major i d'alguns fets curiosos que s'han anat produint al llarg d'aquests anys. Però també tindrem, en els pròxims minuts, ja el tenim aquí a l'estudi preparat, el regidor de festes Vicent Lleó, que ens explicarà doncs, bueno, un repàs a tota la festa major.
La primera pregunta, sens dubte, quan repartiran els programes de festes? Quan repartirem? Sí que us podem dir que aviat aviat els podreu veure ja, però online, no?
Online estaran disponibles ben aviat. Ara en parlarem amb el regidor de festes, que segur que ja ens donarà tots els detalls de la festa major. Els programes esperem que avui dimecres, entre avui i demà, ja estiguin amb nosaltres. Serà el temps de l'entrevista que compartirem tot seguit amb el regidor de festes, Vicent Lleó. Fini, anem a posar punt de candelera?
Anem per fenya.
Vinga, anem-hi per fenya en aquest programa de dimecres 27 de gener al Sempre amb tu. Continuem avançant amb el nostre Sempre amb tu de Candelera d'aquest dimecres. Ja ho hem avançat, avui fem un programa una mica especial perquè parlarem temàticament de la nostra festa major de la Candelera 2016. En breu, en molt poquet, ja tindrem disponible a les nostres llars el programa de la festa major, també a través d'internet, a través del telèfon mòbil i de l'ordinador, però aquí a la ràdio ens hem volgut avançar, ens volem avançar a tindre-la en paper i anem a comentar amb el regidor de festes Vicent Lleó els diferents actes que s'han organitzat, tot el que podrem veure en aquest programa de la Festa Major de la Candelera 2016 i també quin és el tema triat o l'eslògan triat per aquest programa de festes 2016. Vicent Lleó, regidor de festes de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, molt bon dia.
Bon dia, com estem?
Estem ansiosos ja per veure aquest programa. Hem de confessar que jo personalment l'hem pogut veure aquests dies a través d'aquí de l'Ajuntament amb els companys de la casa, aquests darrers retocs per a portar-lo a impremta. Entenem que en les pròximes hores ja el tindrem aquí disponible i que per tant també es farà públic a través d'internet i a través físicament en paper. Però abans aquí al programa volem fer-ne una mica de 5 cèntims del que la gent podrà veure i també avançar ja l'agenda d'actes i de continguts que tindrà lloc aquesta pròxima llarga setmana, perquè no només és una setmana, això s'allarga, a més, aquest pròxim cap de setmana. Si et sembla, Vicent, comencem parlant de l'eslògan. Quin eslògan heu triat i per què?
Pues bueno, hem triat l'eslògan de captura el moment, no? La idea que vam tindre per a fer el programa va ser, ja que celebràvem els 125 anys de la nostra segregació, de la segregació com a poble independent, calia explicar a la gent, fer veure a la gent que la història, aquelles imatges significatives que tenim de la nostra història, aquelles dates significatives de la nostra història recent, perquè clar, no el poble va començar el 1891, comencem molt més abans, però també vam voler centrar aquestes imatges en imatges de les festes del nostre poble, no? Aquí estic segur que moltíssima gent de totes les edats se sentirà identificat. Vull dir, perquè són imatges que puc avançar, per exemple, que hi haurà majorets, que hi ha recentment castells, però que també hi ha gent als cotxets de fa molts anys, dels anys 50, 60. També surt la imatge del nostre primer municipi, o quan jo no me'n recordo, la veritat, vull dir, per la meva edat no me'n recordo, però quan les festes eren jocs tradicionals, que s'estirava la corda jove, o es feien carrers de sacs, o simplement s'agafava un nen, se li venava els ulls i amb un bastó li feia caure la cassola, no? D'això pràcticament molta gent ja no mos en recordem, no? Però això ha sigut part de la nostra història, no? Quan tothom, això sí que encara continua, no? Anàvem i era amb presses i corrents per comprar-nos el traje de Candelera, no? Això encara costa.
Encara avui en dia, si encara avui en dia. Aquests dies no són significats.
I estic segur que molta gent amb aquestes fotografies que han triat des de la regidoria de festes, però com molts treballadors de la casa han col·laborat en fer aquest programa, no? Uh-huh. S'hi veuran identificades i veuran aquells trajes que ja fa anys, també estic segur, que molta gent feia esforços per a poder tenir-lo.
Per tant, entenem que aquest programa estarà replet d'imatges històrics, de moments històrics que hem recuperat, entenc, amb la col·laboració de diferents persones d'aquesta feina, que entenc que, per exemple, es fa des de Facebook, a la Calan Imatges, també de persones com Tello, com París Pastor, que també tenen imatges i captures de molts moments i de molts anys de la Festa Major, i s'han anat plasmant a través d'aquestes pàgines del programa de festes.
Sí, a més de les pàgines i a més de ses imatges, també tenim una línia que va avançant amb una sèrie d'anys, no?, a les quals remarquem aquelles dates significatives del poble. No vull avançar-ho, no?, perquè també vull que sigui una petita sorpresa, no? Però vull dir, qualsevol cosa que ha passat al poble, aquell any que va passar alguna cosa que creiem que era de remarcar, pues l'han fet, no? I també agrair, pues, a tothom, la gent que ha col·laborat en poder identificar aquestes dates, perquè des del 1891 fins al 2016, els 125 anys d'història del poble, pues, triar-ne unes quantes era difícil, no? Però hem tingut de buscar les més significatives.
Per tant, doncs, també un element de buscar significació. Aquest captura el moment, que entenc que també ve una mica lligat a com que hi ha tanta fotografia, també buscar aquesta fotografia, aquesta Festa Major, i que la gent participi a les xarxes socials amb l'etiqueta Candelera 2016, participant també amb això de l'Instagram, que s'ha posat molt de moda també a les xarxes socials, però també el Facebook i el Twitter, a compartir els seus moments de Candelera. El programa, entenc, Vicent, que en veurem alguns, però aquesta Candelera 2016 especialment també s'han d'escriure molts més i s'han de quedar en fotografies molts més.
Jo estic segur que moltes d'aquestes imatges que hi ha aquí, el d'alguns anys, imatges d'aquesta Candelera també les veurem aquí, potser en un futur programa o en un futur recull de fotografies, no? Vull dir, la història del nostre poble és també la història de les nostres festes, no? El tindre que totes les festes siguin recordades per la gent, algunes per famoses nevades, per exemple, o altres per diferents motius, no? Però creia que no s'havia fet mai un programa així. És un programa també una mica divulgatiu, una mica històric, a lo qual, ja et dic, moltíssima gent del poble s'hi veurà identificada i se veuran imatges de gent del poble. Creiem que no molesta ningú per les imatges que...
A les imatges que es publiquen, no?
I sobretot agrair també a tota la gent del poble que desinteressadament ha portat aquestes imatges, que les ha tret de l'àlbum de fotos que tenia allí amb una mica de pols, i perquè hi ha molts que són molt velles, no? I sobretot, ja torno a dir, agrair a la gent, i molt, que ens hagin cedit aquestes imatges.
Anem parlant una mica ja del programa d'actes d'aquesta Festa Major de la Candelera. Com comentàvem, tenim uns actes de preludi que arrenquen aquest divendres 29 i durant aquest cap de setmana. Cites importants: una és la inauguració de la nova comissaria dels Mossos d'Esquadra, però també tenim sessió de teatre amb Boing Boing, tenim dissabte cites esportives amb futbol base i també amb el primer equip de la Cala i els veterans, i diumenge cita amb el concert de la banda de la Cala, uns actes també importants i esperats en aquesta Festa Major.
Sí, bueno, a veure, el grup de teatre de la SCR ens torna a fer dos obres de teatre, dos obres, el divendres i el dissabte a les 10:30, i aquest any tenim la novetat de que el concert de Festa Major de la nostra banda, de la Cala, ho farem al poliesportiu. I ho farem amb unes imatges del Senyor dels Anells. Espero que sigui entretingut i que agradi a tothom, no? Però la novetat és que l'espai s'ha quedat menut per la nostra banda. Quan fem el concert, han fet els diversos concerts a la sala, de la sala de CCR, pues veiem que es queda menut, no? I aquest any, aprofitant que l'endemà tenim el pregó, pues volíem aprofitar l'espai i intentar fer una cosa diferent i una cosa més maca, no? Uh-huh.
Per tant, doncs, tindrem aquest actes preludi, important destacar aquesta obra de teatre Boing Boing, del grup escènic de la Societat i també aquest concert de la Banda de la Cala, teatre divendres i dissabte a la nit, diumenge al migdia cita amb el concert de la Banda de la Cala. Anem a parlar, Vicent, si et sembla, ja de, entrem ja directament a la setmana de l'1 al 7 de febrer, el dia 1 habitual, la Caramelada i la Cercavila a l'inici de la tarda, però evidentment l'acte més emblemàtic d'aquest dia 1 és el pregó de la Festa Major, amb un pregoner també significatiu pel context històric que viurem recentment, però també amb un punt especial que és una novetat que seria, i permetem l'expressió entre cometes, el xupinazo calero.
Sí, bueno, han volgut fer una cosa diferent, no? I a part de la caramelada que surten tots els nanos i els crios, pues, per a donar inici a les nostres festes majors, pues, farem un xupinazo, aquest any en farem un, mirarem com va, o millor l'any que ve en farem dos o tres, però vull dir, la idea és que de tirar un primer petardo per a començar les festes.
Per tant, doncs, amb això posarem tret d'inici també en aquesta sortida cap al poliesportiu, amb aquesta rua que es fa pel carrer del municipi, on tindrà lloc el pregó de la Festa Major, on protagonistes són les pubilles i damiseles, però també on tindrà un paper destacable el pregoner d'enguany, que és Josep Maria Castellví. N'hem anat parlant, però una mica de 5 cèntims perquè la gent també sàpigui de qui parlem.
Pues Josep Maria ja fa, jo tinc la sort de fer uns quants anys que el coneixo, no? Vull dir, ell va fer el famós llibre dels submarinos dels enfonsaments d'aquí de la Primera Guerra Mundial, al qual hi ha molta gent del poble que hi va col·laborar i surten moltes imatges del nostre poble, no? Però a més, ell, a part de geògraf i historiador, és un càmera submarina de Televisió Espanyola, del Filó de l'Impossible, no? I sempre s'hi ha abocat en tot allò que fa referència als enfonsaments davant d'aquí del Golf de Sant Jordi, no? I sobretot aquí davant de la Cala. Són moltes les seves baixades al Correu, al Maixerdà, a diferents vaixells que hi ha per aquí a l'Almirant Queixant, vaixells i barcos que pues, són molt recordats pels nostres mariners, que són punts que recorden tots els mariners quan a vegades se'ls ha quedat a enrocar el bou i la veritat, jo crec que en l'any especial que començarem el 2017 sobre els enfonsaments a la nostra costa, el centenari que es farà, creiem que era una bona persona per a començar aquest inici.
Donarem alguna dada més en el transcurs d'aquesta entrevista que segur que serà significativa respecte a aquests enfonsaments. Un cop passat aquest pregó tindrem espectacle monòleg a càrrec de l'humorista Toni Albà, conegut per tots per les seves imitacions a TV3, al Polònia i al Cracòvia, que farà la segona part del pregó, diguem-ne, la més graciosa, amb un espectacle divertit.
Sí, és l'espectacle Audiència Real, que imita el rei Juan Carlos, no? Vull dir, i jo crec que no falta res més, dir res més d'ell, perquè tothom lo coneixem, no?, de l'humorisme que té i tot.
També cita, després d'aquest espectacle, amb la festa de DJs, amb la calera Mireia de Gràcia, però també amb la DJ Blanca Ros.
Sí, la Blanca Ros i la Mireia. La Blanca Ros és una xica d'Amposta, té una fama bastant, bastant renombrada, sobretot per les discoteques d'Ibiza, Barcelona, etc. I van creure que per fer una festa una mica així més per la joventut, però sobretot que teníem la Candelera endemà, o sigui, per ser la vespre, però acaba sobre millor portar una DJ, en aquest cas, de renom.
Pel dia 2, dia de la patrona, dia de la Verge Candelera, també actes tradicionals com l'ofrena floral al matí, la missa major, on també hi participen els quintos i les pubilles de la Festa Major, i també hi torna, per segona vegada, al Ball de la Candela, on quintos i pubilles i damiseles hi tornen a ballar aquest ball tradicional calero.
Sí, bueno, aquest ball que fa uns anys se va recuperar, no? Hem ficat ja com a tradició, ja estan ensejant els quintos i les pubilles per a fer aquest ball, no? Vull dir, esperem que no es perdi, i que és una cosa pròpia, és una cosa del poble, que antigament ja es ballava, terres a la Jota, una mica a la Jota Tortosina, no? I que el senyor Manuel Alarcón, des d'aquí li vull agrair, que va fer un treball molt, molt substantiu per tal de recuperar tant la melodia de la peça com la mateixa dansa.
Després també tindrà lloc el tradicional vermut de Candelera. Després d'aquest vermut i del dinar, sempre tenim un punt especial a la festa, que és el partit de Candelera, el partit de futbol. Enguany, en qui jugarà el primer equip de la Cala?
Aquest any, a les 4 i mitja, tindrem el juvenil A del Club Nàstic, Gimnàstic de Tarragona, de la Divisió d'Honor. Ja dic, i després, com sabeu, ja tot s'ha corre, acaba el futbol i peca la professora.
I a més, té una importància, és que celebraran els 10 anys de les instal·lacions del camp de futbol, rellevància important en aquesta significació. Però això també, enguany, els quintos de l'any 1996, seran els responsables de dur a la Mare de Déu en aquest recorregut pels carrers del municipi. I després, doncs, de la processó, també, com no, citar amb el ball a la nit i amb els DJs locals que seran presents durant del dia 2 al dia 6, i seran presents amb les discos mòbils també a finalitzar la...
Sí, això serà un clàssic totes les nits, o sigui, a partir de les 4 del matí, més o menys tots els dies, fins dissabte, doncs, tindrem música DJ per la gent més jove del nostre poble.
Per dimecres dia 3, festa dels jubilats, però no només jubilats, també gent jove, perquè heu mesclat per un costat la part per la gent gran, per la tercera edat, joves també, són joves, i per la joventut més jove, mesclant la part, diguem-ne, de concert de coral de Candelera amb jocs de làser i jocs de team building a la plaça Joan Miró.
Sí, bueno, aquest any hem volgut canviar una miqueta i creiem que hi ha un espai d'edat que és entre els 10, 16 anys, entre els 10, 16, 18, pues, que normalment no fem res, no? Perquè ja són petits per anar al ball i a la discoteca i són petits també per anar, només tenien com això, doncs anar a la fira per allí passejar, no? Han fet uns quants jocs que espero que siguin de grat, vull dir, allò que són les pilotes, no sé com se diuen. Tenim una espècie de pinball, que és un laser tag que es diu, que recordo els xiquets que s'haurien d'apuntar com a grups, perquè només hi ha una limitació de 160 places, que això es farà dins de la sala. La resta d'activitats se faran a la plaça Joan Miró. També m'agradaria recordar que aquest any no fem lo vermut, no fem lo vermut amb los abuelos, diguéssim, perquè fem el sorteig de la darrera coca a les 12:15, no? Abans d'anar cap a l'hotel a fer el dinar tradicional.
Dinar, correcte. Uh-huh. I aquest dia 3 també té una significació. En parlàvem, del concert de la coral a les 11 del matí, 11 i mitja d'activitats, com comentàvem, darrera coca, dinar per la gent gran, i a les 5 de la tarda, un altre punt destacat referent a aquests vaixells enfonsats.
Sí, doncs, la família Margalef Encinas ens fa una sessió de l'àncora del correu. Aquesta àncora restarà, de moment, davant del CID, de la cofreria vella, de la nostra cofreria vella, i farem aquest acte de sessió a la família i les autoritats a les 5 als porxos de la cofreria.
També molt destacable aquesta sessió. També tindrem ball a la nit i DJs, dijous 4. També bonic veure els petits, els nascuts l'any 2015 en aquesta tradicional presentació a la Mare de Déu, que es farà durant el matí. I també hi haurà temps per degustació de tonyina.
Sí, agraïm també la col·laboració del grup Alfegó i a maridatge amb vins també de la Terra Alta, no?, que col·laboren un celler. I, a part, també tindrem amenitzat per un grup de Dixie, que es diu Smile Rivers Brass Band, que, del qual algun membre de la banda, inclús el nostre director, pertany al mateix.
Mm-hmm. Per tant, en aquest grup. Mm-hmm. També tindrem la batucada Calacatà, que serà present en una cercavila pel municipi abans d'aquesta degustació de tonyina. I a la tarda, tradicional ja i consolidada festa cubana al poliesportiu.
Amb un petit canvi, sí, perquè a Sara només eren cubanos, i tota la gent diu, només cubanos, i no hi ha cap cubana. A mi m'han dit i m'han assegurat que també hi haurà cubanos i cubanes aquest any.
Per tant, doncs, diversió per a tothom. I a la nit també cita molt important dijous, perquè seran els grups locals qui es posaran damunt de l'escenari. Qui seran, Vicent, els grups locals que pugen dalt de l'escenari en aquest dijous 4 de Festa Major?
Jo, mira, per mi, t'ho diré en sèrio, perquè hem fet moltes reunions i per tal de poder aconseguir aquest concert, no? Vam pensar que per què llogar una orquestra de fora quan a vegades aquí tenim gent de la casa que mos podia tocar, no? Hem recuperat per aquest dia, per lo menos, els màrams, que tantes nits de ball han donat al poble. Tornen a repetir los cràneos i el grupet un grup de, també de música, una mica més de rock, de d'aquí del poble, de gent més jove, que es diu Nautilus, actuaran. Actuaran tots tres conjunt... Faran... A veure, que és per dir-ho, no? Començaran els Mare amb els Crànios i els Mare amb després els Crànios, després els Nautilus, però m'han promès que volen fer, al final, una cançó conjunta. Si poden ensejar, intentaran fer una cançó conjunta els tres grups locals del poble, i crec que això serà bonic i per a veure.
Per tant, tindrem tres generacions, diguem-ne d'aquesta forma, dalt de l'escenari, a més amb una vinculació, i és que alguns fills dels Màrams, per exemple, també estan als Nautilus, i hi ha vinculacions en aquest sentit. Per tant, també veurem com la joventut es mescla, les generacions també es mesclen dalt de l'escenari. Això és per dijous 4, divendres 5, també tenim cita, en aquest sentit, per als més petits de la casa, que tenen una matinal infantil amb interessants propostes.
Sí, bueno, tenim un espectacle itinerant, que és la colla dels cinquens dels Barberots, que recollirà tots els nens, se'ls emportarà fins al poliesportiu, per tal de gaudir d'un espectacle de bombolles, Màgics Blues. Podreu veure, jo crec que és una... Però el pròleg que he pogut veure, crec que serà interessant per molts nens, perquè veure com fan engabir un nen, inclús i tot a un adult, dins d'una bombolla de sabó, és bonic, eh? Vull dir, és un espectacle que crec que agradarà molt a la gent del poble, que és sapigueu que també és gratuït, vull dir que no farem pagar per aquest espectacle, que també val a dir-ho.
És important. Molt bé. I també tenim vermut electrònica a partir de la una, tallers infantils al Centre Social de les Tres Cales, un altre cop la darrera coca, en aquest cas a les 7 de la tarda, i un partit important perquè és divendres 5, quan torna un altre partit de futbol. Si tenim el del dia 2 tradicional, en què la Cala jugarà contra el juvenil del Nàstic, en aquesta ocasió el primer equip de la Cala jugarà contra el juvenil del Reus Deportiu,
on juguen dos caleros, Enric Sales i el Pau Gallego. Vull dir que serà un partit també interessant, i en caleros a les dues bandes, no? Vull dir, el nostre poble, evidentment, però també a l'equip de Reus.
I també, bueno, i després tindrem cita nocturna, diguem-ne en aquest sentit. Tornen els Apache al nostre municipi, ja tradicionals, i també que tenen una gran acceptació, i també s'estrenen en festes majors los Pájaros Nocturnos, els han poder veure aquest estiu a la Plaça Nova.
Sí, és un grup de versions de música catalana, però també t'imiten igual a Sabina, que imiten a Serrat parlant en castellà, fan crec jo que és una música per a de les 12 fins a les 2 que agradarà a tothom, que la gent podrà ballar, i després pues, ja los Apaches me penso que no fa falta presentació, vull dir que és un dels clàssics de les festes, que últimament s'havia perdut i que aquest any han volgut recuperar, perquè creiem que és una música que agrada a moltes diferents edats. I estic segur que hi ha gent de 60 anys que s'hi sent identificada, com gent de 30, com gent de 20, inclús d'alguna més edat. És una música rock, sí, però que ha agradat a moltes diferents generacions.
Amb això i amb DJs tancarem divendres 5, per dissabte acte significatiu amb el 30è aniversari de la penya barcelonista de la Milla de Mar.
Sí, 30è aniversari, en el qual se farà un esmorzar popular i diferents activitats al carrer, que es tancaran, faran futbol, hi haurà sortejos de productes del Barça, hi haurà regals, hi haurà tertúlies amb personalitats vinculades amb el Barça, vull dir, crec que és una matinal, crec que comença a les 10 i acaba fins a les 2 i mitja de la tarda, però vull dir que seran activitats per tota la família, per tot.
També doncs, tots els socis, i entenc també la població en general del municipi orientada també en aquesta activitat de la penya barcelonista. Mentrestant, al migdia, al punt del migdia, també tindran actuació també los Xics Caleros, la colla castellera local, que també ho farà amb els de Sant Carles de la Ràpita.
No,
la colla gegantera.
La colla gegantera. Aquest any, com a novetat, i pel 125 aniversari del poble, hem recuperat una tradició del nostre poble últimament perduda. De moment m'han dit que només és per aquest any, però hem recuperat la colla gegantera de la Cala. I per a poder-ho celebrar, doncs hem convidat també a la colla gegantera de la Ràpita i es faran una actuació conjuntament als castells. Vull dir, no és una novetat, perquè també s'ha fet a altres places, no? Es fa un castell, després se fa un passe de gegants, però era per donar una mica més un dia així, un fet cultural de tant de gegants com de castells aquí al municipi.
I després dels castells, temps per dinar, però ràpidament hi ha tota la joventut i no joventut cap al Correbars, tercer Correbars de Candelera, la xaranga Suguet Calero. Això ho porta ja dominat, perquè no només a Candelera, també a l'estiu són ja especialistes en fer animar i fer xalar la gent.
Sí, no, vull dir, jo he tingut la sort d'anar més d'una vegada detrás d'ells, tant a l'estiu com a l'hivern, i la veritat que tu passes bé, vull dir, vas, voltes, fan detalls, fan sortejos, però en si, abans del concert important de festes, jo crec que això també atrau gent, crec que fa molta festa i crec que és una de les tradicions ja quasi remarcades de les festes que no s'hauria de perdre.
Per tant, també interessant això. 7 de la tarda, entrega dels premis del 16è concurs de fotografia paisatgística de les Terres de l'Ebre, uns premis que organitzen des de les àrees de turisme de Deltebre i de l'Ametlla de Mar, també uns premis ja consolidats i que tenen una molt alta participació.
Sí, evidentment, tant de fotògrafs locals com d'altres diferents pobles, no? Però vull dir, no crec ni recordo l'any que es va instaurar, però ja és un clàssic a les festes des de fa força anys.
I dissabte a la nit cita especial, molt, molt especial, amb dos grups catalans del territori referents del rock, com són l'Ax en Busto i Strombers, una aposta decidida, per tant, doncs, a la música en català. Vicent?
Sí, bueno, aquesta és una de les iniciatives des de la regidoria festes, va ser, com que hi ha poc capital i com que anem tan malament, vam intentar negociar un concert a cost zero. A cost zero, què vol dir això? Que és a canvi de la taquilla, no? Clar, un concert a cost zero no pots buscar... has de buscar d'omplir el polideportiu, no? I en l'Aix amb Bussos i Strombers, l'Aix amb Bussos és més conegut, però Strombers és un grup molt paregut a xarango, és una música catalana, fa anys que surt i que crec que agradarà a la gent. Potser la gent més jove el coneix, potser la gent més gran no tant, però crec que es compaginaran molt bé l'Aix amb Bussos i Strombers per omplir un poliesportiu i fer vindre molta gent aquest dia de fora.
I diumenge, cloent d'allà de la festa major, cita al matí amb la tirada al plat tradicional també de Candelera, al camp de tir Punta Calda, una de les tantes opcions que hi ha en aquell matí, però també destacable el tradicional festival esportiu de Candelera, que omplirà tota la tarda el poliesportiu amb actuacions de diferents disciplines esportives.
Sí, bueno, a part del camp de tir Punta Calda, de la tirada i la famosa esmorzar de cada any, a les 7 del matí a la zona esportiva ja hi haurà un campionat de gossos de raça del Club Espanyol de l'Azul Gascunya. La prova es realitzarà a l'Estany Tor i les escales a segona fase, Sant Jordi i a Sant Jordi de 8 a 5. I a les 6 farem el lliurament dels trofeus al bar de la zona esportiva.
Aquest tema vam parlar amb l'Àngel Martí, que justament és un dels membres del jurat, i vam parlar la passada setmana aquí a l'emissora.
I ja et dic, i després ja per acabar, abans dels focs, doncs, bueno, el fa funcionar el festival esportiu, el gimnàs ritme, fitness, hip-hop, twingling, kempo, etcètera,
aquestes disciplines esportives habituals.
No?
I ja per acabar, tanquem el dia 7 amb el castell de focs d'artifici a partir de les 8, al passeig marítim i a la plaça Joan Miró. Important destacar que diumenge les atraccions tenen un preu especial.
Sí, el diumenge, com cada any, se reduiran els costos, o sigui, cada actuació valdrà un euro, i podran els nens del poble, doncs, aquest dia podran gaudir-ne més.
Vicent, estem ja a la recta final del programa. Abans, però, hem de recordar una dada molt important, que són els horaris i els punts de venda de les entrades. Important apuntar que avui mateix, ara fins la 1, però també aquesta tarda, de dimecres, de les 7 fins a les 9, dic bé?
Sí, sí? De 7 a 9.
Hi haurà també opció de que la gent que pel matí no pot pugui vindre a comprar, i demà també, a part de l'horari, de 9 a 1 dels matins.
Sí, de 7 a 9. Vull dir, recordar que, pues, a veure, que la gent s'engresca, que compri l'abonament. Com ja vam dir l'altre dia, que només en dos dies que s'hagi d'anar al ball ja s'haurà compte comprar-se l'abonament, i que si la gent li agrada vol anar a veure el monòleg, doncs pues, sàpiga que tenint l'abonament pues, ja valdrà 5 euros, no, si no són 10, i que l'entrada, si ha d'anar a taquilla el dia de l'Aix amb Bussos i Strombers, val 15 euros a taquilla, però que si el compra anticipadament són 12 euros, crec que mereix la pena. Sí, parlem de molts diners, sembla que a vegades parlem de diners, però són les festes, són molts dies, i si mirem el que mos surt a 5 euros cada dia, no? I 5 euros poder gaudir de 6-7 hores de ball seguit, música digi, etc., crec que és un preu raonable i acceptable perquè tothom ho pugui permetre de pagar.
I sens dubte també és una forma de contribuir a fer possible les nostres festes majors aportant un petit esforç, un petit granet d'arena. Queda aquesta... que deixem el missatge clar, eh? Els matins fins divendres de 9 a 1 als baixos de l'Ajuntament a comprar aquestes entrades i abonaments i pagaments de palcos i també tindran aquesta opció aquesta tarda de dimecres i també la tarda de demà dijous de 7 a 9 de la tarda també a la sala d'actes de l'Ajuntament per a aquelles persones que tinguin dificultats pels matins. Darrer missatge, Vicent, regidor de festes de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, per engrescar la gent a participar d'aquesta festa major de la Candelera 2016.
Home, per engrescar la gent, jo crec que tots hauríem de tindre les ganes que sempre, per exemple, hem tingut, ho he tingut jo, o hem tingut la gent que li agraden les festes. No? La festa major per a nosaltres és important, és la nostra festa, i la qual haurem de gaudir tots. És uns dies per a sortir, per a gaudir, per a passar-nos-ho bé, per a xalar, per a deixar molts problemes a casa i per a, sobretot, per a viure les festes nostres.
Moltes gràcies, Vicent Lleó, regidor de festes de l'Ajuntament. Bona festa major.
Igualment, bones festes.
Fem ara una breu pausa per la publicitat i a la tornada ens hi posem amb la història calera.
A Casa Ballesteros i gaudeix de les nostres rebaixes. Liquidació final i el 50% de descompte tenim camisetes tèrmiques d'home, dona i nens, de màniga curta i llarga i pantalons llargs tèrmics. Tenim pijames d'home i camisons de dona a 15 euros. Barrets i gorros per a dona, home i nens amb un 20% i un 50%. La bijuteria amb descompte és d'un 10, 20 o un 50%. Tenim panties fantasia de dona al 20% de descompte tots els models. I amb un 10% de descompte trobaràs leotardos de xiqueta, Isabel Mora, normals i tèrmics. Panties tèrmics i leggings Marie Claire, densitat 200 i 100. Roba interior d'home, dona i nens, camisetes, slips, boxers, calces, sostenidor Selene, tots els models. I també al 10% tenim els jerseis Asman, semicisne, talles grans i petites. Les llanes Fildar, les de cotó i de llana. Tots els models de colls de fantasia i fulars i pasmines. I moltes coses més, amb un 50% i un 70%. Des de Casa Ballesteros us desitgem un feliç any 2016 i una molt bona Candelera. Casa Ballesteros, del 25 de gener a l'1 de febrer, obert matins i tardes. Casa Ballesteros, al carrer Andreu Llambric, 5860 de l'Ametlla de Mar.
Molt bones festes de la Candelera us desitgem des de Construccions Artiola Beltrán. I us recordem que estem al vostre servei a l'Ametlla de Mar. Ens trobareu al carrer Cova Gran 43, primer pis. El nostre telèfon és el 616-276-194. Construccions Artiola Beltrán. També podeu localitzar-nos a promocionsartiolabeltran@gmail.com. Bones festes de la Candelera.
Josep Tomàs Margalef. Assessoria d'empresa, assessoria fiscal i assessoria laboral. Josep Tomàs Margalef. Comptabilitat d'empresa, assegurances generals i gestions. Josep Tomàs Margalef. Al carrer Andreu Llambric 57 de l'Ametlla de Mar. Telèfon 977 45 64 22. El número de fax és el 977 49 34 00. A l'assessoria Margalef li oferim professionalitat, atenció, dedicació i servei. Assessoria Josep Tomàs Margalef.
De Festa Major, avui arrenquem la nostra espai de història calera. Ho farem puntualment amb l'historiador local Xavier Figueres. Xavier, molt bon dia.
Bon dia.
Anirem a parlar una mica de la nostra història com a poble i conèixer històries i anècdotes que han anat passant des de fa molts segles enrere al nostre municipi, però avui, i just a una, menys d'una setmana perquè comencin les nostres festes majors de la Candelera, sens dubte ens volem preguntar com sorgeixen aquestes festes i una mica de fets històrics de la nostra festa major. I a més, important i singular aquesta festa perquè coincideix amb el 125è aniversari de la segregació del municipi, és a dir, de que es va fer el primer ajuntament aquí a l'Ametlla de Mar. Anem a parlar, doncs, d'aquesta festa major de la Candelera, que per començar, Xavi, li podem posar una data d'inici, li podem posar un punt de començament en aquesta festa major?
En principi, és molt difícil datar l'origen de la celebració de la festa Candelera. Però cal considerar, sens dubte, que a la festa com a tal, estrictament parlant, des del punt de vista religiós i lúdic, no començaria abans de la segregació religiosa. Cal dir que la segregació religiosa és abans de la segregació política. Ja el 23 de juny de l'any 1858, la reina Isabel II concedeix al poble un capellà perquè fins aleshores la persona que exercia les funcions religioses aquí era pagat pel municipi i en moltes ocasions no, ni assistia, és a dir, que hi havia molta, no hi havia una continuïtat religiosa, però sí que a partir de l'any 1858 tenim un capellà estable al poble, però probablement aquest encara és un punt dubtós per a saber exactament si comença l'any 1858. El que sí podem assegurar és que a partir del 1858 i més amb la evolució demogràfica de la localitat i el progrés econòmic que ens porta el ferrocarril, estan preparats tots els camins perquè es pugui celebrar la festa. A més, hi ha una dada que és molt interessant, que és un primer document de l'any 1879 en el que s'assevera que el capellà fa 10 anys que no rep cap subvenció per les funcions religioses, 10 anys. Per tant, hauríem d'anar cap a l'any 1869 aproximadament. I això lligaria molt bé amb el que estava comentant. Què vol dir això? Que abans no hi havia una devoció per la Verge? Probablement sí, perquè hi ha començament del segle XIX, quan a prou feines aquí hi havia quatre barraques mal comptades, apareixen una sèrie de documents que parlen de la Verge Candelera i que sortiran en un proper llibre. També l'any 1820 torna a aparèixer una altra vegada una referència a la Verge Candelera. Però hem de pensar que tota aquesta etapa que estem parlant, seria el primer quart, els tres primers quarts del segle XIX, hi ha una sèrie de problemes bèl·lics, com són les guerres carlines, per tant, hi hauria un impediment bèl·lic per a que no hi hagués una festa continuada. De totes formes, jo m'atreveixo a asseverar que és a partir de 1869 que comença la festa major, com a tal.
Per tant, doncs, deixarem aquesta falca de dubte de quan posa la data d'inici realment la festa. N'anirem parlant, de la procedència d'altres, dels símbols religiosos o d'altres festes que es produïen abans de la festa major de la Candelera, però per tant li posaríem com una ja data assegurada al 1879 amb aquest primer document que es troba, i ja podríem confirmar que aquí ja es feia festa.
Sí, a veure, torno a insistir. Jo crec que a partir de la segregació religiosa seria el moment en què començaria la nostra festa major.
Una dada també important és a partir de l'any en què el municipi aconsegueix la seva independència municipal, aconsegueix la segregació, que seria política, en aquest cas, la religiosa ja era d'uns anys enrere, parlem de la política. El 1891 tindríem ja la primera documentació ja plena d'aquesta festa major de la Candelera, i on també hi ha la processó que entenem com a tal, amb algunes curiositats diferenciades, no?
Mira, la primera processó que podem donar com a vàlida, com a plenament de Candelera, seria la del 1891. I les dades que tenim són bastant concretes. Sabem que les festes se celebren com tradicionalment, els dies 2, 3, 4 i la vespre. A la vespre arriba la música de Benissanet, la vespre de la Candelera, i coses molt interessants com, per exemple, que el dia 2 la primera missa se celebra a les 6 del matí i és amb acompanyament d'harmònium. Imagina't una missa de Candelera a les 6 del matí amb harmònium. I la missa principal a les 9 del matí. I aquell any va predicar tant a la missa com a la processó Miquel Gallac, de la Catedral de Tortosa. Una curiositat d'aquest any és que la imatge surt, la imatge de la Verge Candelera surt de l'església, que per cert no és la que coneixem, sinó que era una petita capella, i puja pel carrer que aleshores era el carrer del Carril i va a trobar una imatge que havien comprat a Tortosa, una imatge del Sagrat Cor. La processó recull la imatge del Sagrat Cor, arriben fins al final de la processó i després retornen la imatge de la Verge i el Sagrat Cor fins a l'església. Aquesta probablement és una de les curiositats més importants d'aquell any i de les primeres candeleres.
Uh-huh. Unes imatges doncs, significatives en aquest sentit, una processó que va anar cap a, diguem-ne, entre cometes, l'estació i va recollir aquesta imatge del Sagrat Cor. Però si parlem de processons curioses, l'any 1909 també va ser una processó curiosa o diferent de les que estem acostumats avui en dia a veure.
Bueno, més que processó curiosa, hauríem de parlar de processons curioses, perquè en realitat, i és una cosa que se coneix poc, és que se'n celebraven dos, un el dia 2 i l'altre el dia 3. Els motius no els sabem, el que a mi més sobta bastant és que coincideix això amb l'arribada de les Germanes de la Consolació aquí a la localitat. No sé si li van voler donar un impuls més fort a la processó o van intentar doblar-la o ja es feia així. No ho podem assegurar. Però a part de que se celebressin dos processons, és molt important destacar que a la processó, a part de les persones portar les atxes sempre enceses, hi havia un continu llançament de coets des del principi fins al final de la processó. I després, quan s'arribava a l'església, la Mare de Déu entrava al que és a la petita capella que existia, uh-huh, i tots els participants en la processó es quedaven a fora ballant, segons els documents, fins i tot saltant, en un estat vertiginós i frenètic, no? Seguint una música. En aquella època sembla que aquesta música, que no sabem si és una música concreta, rebia el nom de pavesano o pavellano. Això no ho podem confirmar exactament.
Uh-huh. Per tant, doncs, li posaven música i ballaven amb les atxes en aquesta plaça de l'església. Entenem que era una població també limitada i podien cabre moltes més persones en aquella plaça de l'església. Allò era d'una forma de a través d'una festivitat religiosa fer alguna mena de celebració ja festiva més social
No, perquè el que eren les festes socials ja s'havien començat l'any 1891. El que eren regates, el que eren curses de cavalls, de rucs i carreres de pedestres, uh-huh, ja se n'havien fet anteriorment. Però aquesta és una curiositat. De totes maneres, pensa que l'església antiga era petita, per tant la plaça de l'església
era molt més gran,
tenia molt més cabuda per a poder fer aquests tipus de manifestacions. Fins i tot els sermons no es feien a l'interior de l'església, sinó que es feia des d'un dels balcons de la plaça de l'església, perquè l'església era molt petita, la gent s'hi havia d'estar fora pràcticament.
Per tant, doncs, també la gent sortia cap en fora. Hem fet un repàs també d'aquests primers anys del segle XX, però molt pegadet al 1909 es produeix un fet també curiós, en aquest cas al 1911, perquè seria el primer any que tenim datat de que no es va celebrar la processó.
No, anteriorment ja va haver un parell d'anys que no es van celebrar.
Ah, també? Va.
Sí, és a dir que quan hi havia alguna situació de crisi social, crisi sanitària o fins i tot una situació que produïa una miqueta de consternació a la població, els festejos s'aturaven. I també se mantenien els religiosos, però els festejos populars s'anul·laven. I aquell any, l'any 11, se van celebrar funcions religioses únicament. Per què? Al llarg de tot el litoral català i de la costa valenciana van haver més de 50 desaparicions en mar. Van haver molts de naufragis i la consternació va caure damunt de tots els pobles del litoral. Va voler retre homenatge a les víctimes, suprimint-se les festes de la Candelera, i a part que no només van ser víctimes alienes, sinó que també van ser víctimes locals, perquè encara que no fossin embarcacions de la població que patissin naufragi, sí que van ser persones que pescaven en embarcacions de Cambrils i Tarragona que van patir naufragis. Concretament van ser 5 persones.
Per tant, doncs, també és significatiu. Un any més tard, el 1912, i entre cometes, hi entra la política en aquesta festa major. Ho hem vist en els anys més recents, doncs, que personalitats polítiques ens acompanyen durant aquests dies per fer inauguracions, per fer visites al municipi, i el 1912 també va ser documentadament el primer any en què la política hi entra en aquesta festa major amb algun convidat important.
Bé, pensem que a partir de l'any 1900, i en realitat potser des del moment de la segregació, hi ha un gran malestar polític a la població. El sistema polític espanyol es debat entre el conservadorisme, el liberalisme, les forces emergents com les forces republicanes, i llavors la política comença a impregnar tot el que és la vida social de la localitat i, com no, de tot el país, no? Llavors, cada vegada més, les festes locals són aprofitades pels capitostos polítics per venir a reivindicar-se com a protectors de la gent del poble i especialment de la classe pescadora, que estava reclamant des de feia molt de temps un port per la població. Llavors, aquest any concret del 1912 probablement sigui un dels principis de Candelera en la que apareix la figura del polític que ve a passar uns dies amb nosaltres, perquè aquí acudeix el que és una persona molt coneguda, que era el diputat, el marquès de Marianao, i aquella Candelera se van celebrar grans actes en el seu honor, se l'apreciava moltíssim perquè se pensava que era un gran benefactor del poble, i a la vegada es donava inici a una època d'influència política a la localitat, que serà molt criticada pels emergents, sobretot pels republicans possibilistes, que veien que el caciquisme anava arrelant a poc dins del que era tota la societat i fins i tot a les festes majors, i s'impregnava la política de la tendència caciquil i de política d'aleshores.
Uh-huh. Per tant, doncs, temes polítics també van entrar de ple a la nostra festa major. Hem de fer algun salt a la cronologia històrica, passem del quart de segle i anem al 1931 amb la instauració de la República a Espanya, i on també té importància en aquest sentit, perquè és la processó que dona també una mica l'empenta cap a aquesta nova república.
A veure, a partir de l'any 1931 hi ha uns anys en què la festa major, els anys de la república, la festa major agafa una gran volada. Agafa una gran volada perquè hi ha una gran vinguda de persones de fora que volen passar els dies amb nosaltres, volen departir els dies de festa, volen conèixer més la festa de la Candelera. Molts són persones que amb esforç han tornat des de Palamós, on ja es va produir un parell d'emigracions, una l'any 2 i l'altra l'any 12, i volen tornar a integrar-se una miqueta en la festa. Però podríem dir que de les festes més completes és la Candelera de l'any 1931. En aquestes festes de l'any 31 ja es comencen a introduir molts de conceptes socials, com per exemple els repartiments de bons als pobres de solemnitat de la localitat perquè puguin passar uns dies amb els productes de primera necessitat imprescindibles.
Per tant, també alguna forma de que les festes les visquessin també amb més qualitat, diguem, entre cometes, aquesta gent més pobra.
I tant, s'intenta a partir d'aquests moments. Potser anys anteriors s'havia intentat una mica, però no d'aquesta manera tan definida, com que la Candelera la puguin viure més o menys de forma agradable tota la localitat. Uh-huh. Cal dir que aquí, a l'any 31, si seguim els documents als que hem tingut accés per diferents fonts, cal dir que se celebren grans balls a l'Ateneu Obrer, la Flor de l'Ametlla, també el Pòsit de Pescadors, el Cafè Permanent, i es fan funcions de cinema i varietés, en aquella època es deien varietés, als Cines Modern i Gorrera. Cal insistir per això en què és la Candelera de l'any 31 també és una Candelera que comença a ser molt polititzada, perquè el sector pesquer s'ha escindit l'any 23 arran de la creació del Pòsit de Pescadors d'Esquerra, que es va separar de la Societat de Pescadors, i cada grup social té la seva seu on ballar. Se va arribar a la situació que hi havia quatre locals per a ballar al poble.
Per tant, doncs, la gent se distribuïa en funció de les seves, del seu corrent polític o de les seves ideologies en diferents locals de festa, en aquest sentit.
Sí, sí.
Per sort, ho hem tornat a juntar tot ara més aviat i ja compartim sí. tots un únic nucli de festa.
Sí que és important, perdona, que cal insistir que, a part d'aquesta separació política per activitats lúdiques, va haver un fet que va ser molt important a nivell de poble, i va ser el següent. Arran de la mort del doctor Ferran, s'intentà tornar a atorgar el nom al que era el carrer Major, intentàvem posar-li el nom del doctor Ferran. Això es va intentar en un primer moment, se va aconseguir, perquè encara estaven governant, diguem, entre cometes, la gent moderada. I el carrer Major va passar a canviar d'espai, d'ubicació. Però quan les esquerres tornen al govern municipal, decideixen que el carrer Major és un carrer tradicional del poble, que no tenia per què canviar de lloc, i va ser quan van decidir definitivament treure el nom del doctor Ferran i posar-lo al carrer de la Solitària, que és actualment on està el carrer doctor Ferran. Aquella tarda del 2 de febrer de l'any 1931 van haver balls amb motiu de la inauguració de la placa que duia el nom al carrer, però a part dels balls va haver una gran cridòria i una gran escridassada contra els polítics per haver canviat el nom del carrer Major.
Per tant, també reflexions sobre el nostre passat de fer canvis en nomenclatures d'alguns carrers del municipi. Carrer Major, que evidentment durant un temps no es va dir carrer Major, sinó que es va dir carrer doctor Ferran. Parlar de que durant la Guerra Civil Espanyola no hi va haver festa de la Candelera, i que la primera Candelera de postguerra, ja parlaríem de l'any 39, va coincidir, diguem-ne així, amb que els exiliats republicans arribaven a França, als camps de concentració.
Bé, en principi cal dir que des del 33 fins al 36, el capellà se'l va vetar, o sigui, ell podia fer les funcions religioses, fins al 35, perquè el 36 ja... Però em refereixo que l'Ajuntament li va tallar les subvencions. Així com tradicionalment l'Església rebia uns diners per les funcions religioses i per aportar aquí un orador sagrat, que com se deia aleshores, se li va tallar aquesta quantitat de diners, i va haver una mica de tibantó entre l'Església i els republicans locals, no? A partir del moment que esclata la Guerra Civil, tots sabem que sabem com va anar la cosa. Hi ha una cremada d'imatges al juliol del 36, una revolta iconoclasta. Llavors, els aspectes religiosos s'aturen, probablement alguna activitat lúdica festiva se va celebrar durant aquests anys, però pràcticament la festa de la Candelera no va conservar la seva fisonomia, perquè pràcticament el que dona el caire reivindicatiu a la festa és la imatge de la Candelera, que precisament havia estat cremada juntament amb altres elements religiosos, imatges, etcètera.
I per tant dèiem que un cop ja passada la Guerra Civil coincidia aquest 39 amb unes noves festes de la Candelera. Dèiem que una vegada entrats els civils aquí al municipi, el bàndol nacional, sí, la gent va demanar que se'ls celebressin unes festes un cop passada la guerra.
Sí, pensa que s'havien passat 3 anys de penúria, s'havien passat 3 anys autènticament difícils de conviure, difícils des del punt de vista de relació social, perquè hi havia cert temor entre gent de dretes, gent d'esquerres. Llavors s'acaba la guerra, per a molts és un bàlsam que alleugereix tota la pressió que havia hagut des del 36 fins al 39. I llavors, des dels primers moments que entren les tropes nacionals, se reclama que es pugui tornar a instaurar la festa de la Candelera, que estava al caure. ens trobàvem en la circumstància adversa de que la imatge havia desaparegut. Aleshores es va improvisar una imatge, se va demanar a un artista local que era Modesto si els podia cedir el bust d'una figura que tenia allí, i entre ell i unes senyores que pertanyien al grup de Filles de Maria, doncs es va crear una espècie d'imatge candelera improvisada i es va fer la primera processó. I es va celebrar la primera missa de postguerra, també molt de manera molt improvisada. Per cert, el capellà que vam tenir aquí va ser mossèn Giovaní, que era un dels canonges de la catedral tortosina.
Mm-hmm. En aquestes èpoques també, i les penúries que s'havien passat durant aquesta guerra civil, molta gent demanava productes bàsics per poder, també els dolços típics de la nostra festa, poder-los fer.
Sí, evidentment. S'acaba la guerra civil i hi ha un autèntic problema social. Serà, jo diria que és la dècada de la fam, la dècada de les cartilles de racionament, i hi ha un autèntic problema per a proveir-se de materials bàsics per a les festes. Però abans caldria fer esment d'una curiositat important que va succeir a aquesta candelera del 39.
Uh-huh.
Aquesta candelera del 39, quan la processó estava baixant pel carrer Sant Roc i arribava davant de casa Maset, es va produir un moment d'una gran tensió emocional, perquè la mare de la Maria de Maset, que havia perdut un fill en la guerra, va imprecar a crits que la Mare de Déu li tornés el fill. Allò, segons diversos testimonis que ha recollit al llarg de molt de temps, va produir una sensació d'una gran tristor, un gran moment d'intensitat i de dramatisme. Va ser realment fort. També coincidint en aquesta candelera, com tu apuntaves abans, mentre començava el dia 2 de febrer, quan començava a despuntar el dia, els exilats caleros que van marxar d'aquí fugint de les urpes franquistes entraven a Port Vendres. Ells pensaven que havien escapat de les urpes del franquisme, entraven a un país on se'ls podria acollir més o menys bé, però es van trobar que entraven en el món del concentracionalisme, és a dir, dels camps de concentració. I alguns dels caleros van passar amb més o menys penúries al camp de concentració, però després van anar a caure als camps d'extermini nazi i allí es va acabar. Retornant al que em deies tu de l'època de carestia i misèria, realment els 10 primers anys de postguerra van ser una època molt dramàtica. Has de pensar que no hi havia productes de primera, productes bàsics.
Uh-huh.
I llavors es va demanar en reiterades ocasions al govern civil que es procurés fer arribar oli, farina, sucre i altres productes imprescindibles perquè la gent pogués passar aquestes festes de la manera més adequada, i tenim especialment els dolços, poder fabricar els dolços que també teníem aquí de forma característica, no?
Un fet curiós també és que la rumorologia diu que es pensaven que havia arribat un tren carregat de farina, no? És una anècdota més de la nostra història calera.
Arribava la farina en comptagotes, igual que el sucre, igual que l'oli, però normalment, més que arribar de fora, el que demanaven era el govern civil que els permetés utilitzar els cupos que ells havien decomissat a la gent que feia extraperlo. Llavors, aquests cupos decomissats s'utilitzaven pel poble. També cal dir que alguns regidors de l'Ajuntament i fins i tot potser l'alcalde, alguns d'aquests cupos no anaven a parar al poble, però bueno, la cosa anava així, no? I realment era importantíssim tenir aquests productes a casa. Un fet molt curiós va ser que arriba una persona del poble que tots coneixem, que era el tio Farina, arriba de permís i pel poble corre el rumor de que ha arribat farina a l'estació. Llavors què passa? Doncs que molta gent se'n va corrents perquè es pensaven que hi hauria un tren carregat de farina i que podria abastar la major part de la població, cosa que va provocar una situació còmica un pèl ja
graciosa, no?
tirant a socarrona. Sí.
Parlem de la dècada dels 40, perquè l'any 42 és quan veiem ja la primera fulla de programa, només una única fulla de programa de festes majors, amb alguns actes. Ja és l'any 47 quan ja veiem ja un programa sencer, novament, amb una programació de les festes majors.
Bé, anteriorment, quan se celebrava la festa de la Candelera, una cosa que molta gent no sap és que ben bé no organitzava l'Ajuntament. L'Ajuntament buscava una persona que se'n fes càrrec, la dotava en un pressupost i ell s'apanyava. Això pràcticament als anys 20 encara es feia. Després, quan s'acaba la guerra, se'n fa càrrec directament l'Ajuntament de tot el que són les festes de la Candelera. El primer document escrit apareix l'any 1942. És un full en el que apareix regulat totes les activitats que es faran. No és de divulgació local. El primer que es va difondre a nivell local va ser el full de l'any 47. Era un full, era una espècie de doble foli en el que hi havia els actes més importants amb alguna imatge, però pràcticament allí només hi havia anotat els festejos populars i les festes religioses, no hi havia res més.
Per tant, doncs, també l'austeritat o els temps se veien representats també amb aquells programes. Una dècada dels 40 que va girar una mica cap als anys 50 i on al poble hi va aparèixer una figura musical molt apreciada i molt estimada i que tothom esperava bastant, que era el del músic Antonio Machín.
Bé, Machín va ser un ídol per la joventut, una persona que tothom adorava i que quan venia aquí a la població, que va, per cert, va actuar en diverses ocasions i en diversos locals, doncs era rebuda de forma multitudinàriament, no? Era una persona, ja et dic, molt apreciada, també va donar lloc a una cançoneta molt famosa que tothom recordarà, aquella de l'any que va venir Machín, ja us ho contaré, xiquetes, allò de ell es va fotre els llangostins i nosaltres les farinetes, és a dir, mentre Machín venia aquí i es posava a casa el Moreno i el Moreno sortia a pescar i li portava els llangostinets, ell s'ho passava bé, però la població estava passant una situació de penúria, encara. Hi ha una qüestió, a part dels espectacles que començaran a vindre a partir de l'època dels 50, que cal ressenyar, perquè tal vegada no queda registrat en els anals caleros, però és important, i sobretot en l'aspecte de la festivitat religiosa, i és l'aparició de les primeres salves marineres a la processó de la Candelera.
Perquè també és un element important i una d'aquelles tradicions que posen data d'inici i que avui en dia la joventut que té el encàrrec de cantar aquesta salve en la processó segueix mantenint.
Sí, és curiós perquè la introducció de la salve marinera va vindre per un fet d'una manera fortuïta. En certa ocasió, la mare de l'Alberet troba amb Sant Tomàs i li comenta que el noi i els nois de la quinta de la Lleva del Biberó, Fernando de Pataca, lo Brillante, el Casero, lo Racader, Fonset, Barcella, tota aquesta gent que eren de la Quinta de Biberó, quan tornaven entre cometes, la mili obligatòria després de la guerra, van portar aquí a casa la salve de la Marina i que tenien afició i que era interessant, una cançó dedicada a la Verge Marinera, no? I llavors Mons Sant Tomàs va agafar el guant, va recollir la idea i va pensar que seria bo introduir-la a la processó. A partir d'aquell moment s'introdueix en la processó i constitueix un dels símbols més autèntics de la festa de la processó de la Mare de Déu de la Candelera.
Perquè, sens dubte, és en aquell moment esperat, quan la Mare de Déu està a peu del carrer Major per escoltar els quintos que interpreten aquesta salve. Entenem que primer en castellà, anys més tard ja, un cop passada la dictadura, doncs ja s'instaura anys més tard en català. Entenem que a partir d'aquí ja la festa va en creixement i a partir de finals dels 50 i començaments dels 60 la festa major de la Candelera ja s'instaura com una festa consolidada i que ha mantingut tant la tradició religiosa com que també cada vegada més la part social i la part lúdica entre els nostres veïns i veïnes. I esperem que sigui una festa que duri molts anys més.
És important també destacar que la Candelera, igual en els aspectes de les atraccions, ha anat canviant d'ubicacions. En èpoques han estat a la plaça, en èpoques han estat al camp de guerra, en altres èpoques han estat a l'Ajuntament, però sobretot és molt important que recordem que la Candelera són dos aspectes. Un, l'aspecte religiós d'estima per la Verge, a la que s'imprecava protecció especialment quan se sortia a la mar, perquè no eren infreqüents les desgràcies, i després l'aspecte lúdic. Pensem que el nostre poble en èpoques llunyanes era un poble apartat de qualsevol mitjà de comunicació, quedàvem un pèl aïllats i per tant les festes s'havien de celebrar d'una, no hi havia una comunicació molt fluida en altres pobles i per tant si es volia acollir aquí a molta gent s'havia de procurar buscar unes festes que fossin atractives per la gent de les rodalies, no?
Festes cridaneres en aquest sentit.
Sí.
Buscar un pol d'atracció. Doncs Xavier Figueres, historiador local, hem volgut fer un repàs llarg avui al nostre programa en aquesta secció de la història calera de la nostra festa major, dels primers indicis de quan va començar fins a una mica de la història dels inicis del segle passat. Saber una mica de la nostra festa major, segur que d'aquí uns anys en parlarem i en seguirem parlant de més històries i en podríem parlar de moltes més qüestions, però ho anirem fent en aquest temps d'història que dedicarem puntualment al nostre programa. T'agraïm que ens hagis acompanyat i també desitjar-te una molt bona festa major de la Candelera.
Igualment.
Què t'ha semblat, Fini?
Molt interessant.
Ja sé que hi havia coses que no les sabia. Jo no les sabia, personalment, i crec que molta gent no les desconeix totalment, eh?
Sí, tenim... Sempre vas aprenent alguna cosa. Hem llegit els llibres Vaiga de Xavi Figueres quan fem el concurs aquí a la Cala Ràdio, que tant patolles que tot eren preguntes
no?
I anàvem buscant i remenant. I vull dir, per exemple, ara m'he vingut quan l'he sentit del pavellano, de la dansa que ballaven al sortir de missa. Dic, ui, això ho preguntàvem. Me recordo que abans no van encertar lo del pavellano. Vull dir...
Va tardar
sí,
un
sí,
temps, no?
Sempre va bé, no? El Ball de la Candela, una mica, no? Però t'imagines allí tot sortint. Veia sempre un dia del Ball de la Toia, que ficava la toia al mig i el jove o el nòvio li comprava, no? O el que et volia, te comprava la toia que ballaven. Vull dir, històries que t'explicaven i que acabat escoltes a Javi i ho acabes de lligar tot, no?
I acaba de donar-li tot forma. Era la nostra primera història calera. Acabem programa avui 100% Candelera apuntant, com sempre, coses de festa major.
Tenim teatre. Primer que res, recordem les entrades pel teatre a la venda ja demà dijous, per la tarda a la sala, a les 6:30 i fins a les 8:30, i també una hora abans de la representació, que serà el 29 i el 30, a les 10:30 a la nit, a partir de les 9:30, entrades per l'espectacle, diu que és un far de riure, que hi ha hosteses per tot arreu, del Boing Boing. També, més coses. Usuaris del FEM han fet un llistat d'horaris. El dilluns estarà obert fins a les 6 de la tarda. Dimarts i dimecres estarà tancat. El dijous estarà obert pel matí, però no hi haurà classes dirigides ni monitor a la sala de fitness. I a partir del dia 5 ja serà horari normal. També dic que si et traus l'abono i no vas encara al gimnàs i et fa falta aquella punteta, doncs si presentes l'abono tindràs la matrícula gratis per al gimnàs. Vull dir, també és una al·licient passar festes per a baixar estos quilets.
Per a baixar estos quilets, que segur que guanyarem durant aquestes festes amb tants de pastissets, corassons i festes variadetes.
I de tot. Ara hem de ballar força per anar-ho païnt, també.
Hem d'anar a ballar força,
és
veritat.
Hem de menjar,
eh?
Però la nit hem d'anar al ball a ballar, perquè, i si no, a passejar per la fira, pels cavallitos. Recordem les flors, matera o esparreguera, roses roges i blanques, clavell blanc i roig, líliums, gladiols blancs, flor de nòvia i fulla verda per la corona de la Mare de Déu. A partir del divendres al matí ho hem de portar a l'abadia, dissabte i diumenge. Les flors per la corona de la Mare de Déu. També hem de dir que s'ha ampliat l'horari per fer els abonos i comprar les entrades.
Ho hem parlat abans amb el regidor de festes, sí. Recordem les hores i dies.
Podem anar també per la tarda de 7 a 9. Recordem que per fer l'abono hem de portar la fotocòpia del carnet, del DNI.
Aquesta tarda de dimecres i la tarda de dijous podrem demanar de 7 a 9 de la tarda per fer també aquests abonaments, per aquella gent que treballa, per aquella gent que no pot anar de matí, si també per la tarda.
I després, pues, hi ha estos jocs de joc del Team Building, l'Acertac i Van Verbals, que jo he buscat per internet perquè no sé el que són, però sí, molt divertit, tot històries dins d'una bola de gran, los làsers, no?, per fer baralletes. Equips de 6, a partir de 10 anys, es poden apuntar també pels matins a la regidoria de festes.
Per tant, doncs, hi ha moltes propostes per aquesta festa major de la Candelera. També recordem que diumenge hi ha cita amb la banda de la Cala a partir de les 12 del migdia al pavelló poliesportiu. Fini, que tenim uns dies intensos de festa major, però nosaltres demà hi seguirem aquí a les 12 del migdia en directe a la sintonia de la Cala Ràdio.
Moltes gràcies per ser un dia més i avui hem après moltes coses de la nostra Candelera. La d'avui, la d'ahir i esperem que la de sempre.
La de sempre. Gràcies, Fini, fins demà. A tots vostès també gràcies i tornem a les 12 amb el Sempre amb tu.